the dot. They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down point.
Ei, què és això que estem sentint? Mira, començàvem amb una mica de jazz i bé, i déu-n'hi-do, quin jazz, no sé si has sentit Santa Vista, Christian, ja està aquí en Christian que m'acompanya per fer la seva secció, i estem sentint aquest tema que és una mica com pizpireta, no sé per què és la paraula que m'ha inspirat en sentir aquestes veus. León, explica'ns, què està sonant?
Andrew Sisters, es The Rum and Coca-Cola, es un tema de 1944 con raíces calipso y donde podemos escuchar, bueno, pues las primeras referencias a este cóctel.
Cristian, aquí va tot no, filat a l'agulla.
Sí, sí, bon dia, Rocío, què tal?
Bé, temazo, aquest el que ens proposa el León, ni més ni menys que per introduir la nostra secció de la mà de Carbòniques, doncs per parlar de vins destil·lats, bé... de tot allò que tu vulguis parlar, Cristian, bueno, perquè avui, cada dia ens sorprens amb una cosa diferent.
Sí, avui porto algo una miqueta potser menys passada i més divertida, com que són les darreres vegades que he vingut, no? Que, amb coses més puntuals, científiques i tècniques.
Ah,
no?
Bé, d'acord. Bé, també va estar molt interessant, eh? No hem de menys tenir aquests dies que parlem una mica com més tècnicament, perquè també està bé.
Sí, està bé, ja en parlarem més de tot això, però avui volia portar algo una miqueta pues, més divertit, que són anècdotes o històries del món de la cocteleria, no?
Ah, vale, d'acord.
D'on provenen o els noms o les receptes d'alguns còctels dels més coneguts, no?
Ui, jo crec que el León sabia alguna cosa d'això, perquè aquesta cançó ja et sonava un poc divertida, no? També aquí pizpireta. Som-hi, què ens proposes?
Anem a veure, començarem per un dels top 10, diguem, de la història de la cocteleria, que és el Bloody Mary.
Ah.
Vale, aquí hi ha diverses històries, no? Però una de les... t'explico, la més coneguda, que diu que aquest còctel, el nom, es va posar en honor a Maria I d'Anglaterra, que era Maria Tudor, perquè era coneguda com Maria la Sanguinària, no? Bloody Mary.
Ah, vale, clar, sí, posem una mica en context, perquè potser no tothom sap què és el Bloody Mary, té suc de tomata, no?
Sí, és suc de tomàquet, una miqueta de llimó, tabasco i vodka. Vale, serveix directament amb gotal, amb una miqueta de gel i porta una miqueta de decoració, no? Però aquesta és la història més coneguda que tenim del Bloody Mary, la que s'ha fet més popular, tot i que no hi ha demostració.
Fonaments, no hi ha històrics. No?
Hi ha l'altra història que sembla més verídica, no? Inclús que han sortit articles en el seu moment, que el creador va ser un barman francès, Fernand Petiot, vale, que va néixer en 1900 i va morir als 75 anys, treballant amb molts clients americans, diu, ell va explicar en un article a New York Times que tenia molts clients americans, no? I llavors amb ells hi havia un parell de clients que li deien que el primer dia que van demanar aquesta combinació, que al principi no portava el tabasco, per exemple, ni el llimó, simplement era vodka i suc de tomàquet, pues, aquests dos clients freqüentaven un bar a Chicago on la camarera es deia Mary i la coneixien com a Bloody Mary, Maria, perquè estava plena de tatuatges i de més, no? Llavors el senyor Petiot va fer una modificació per als gustos més americans, amb el llimó i el tabasc, i li va posar aquest nom, no? Després de litigar. Bueno, jo em quedo amb aquesta, que possiblement és amb aquella que hi ha una miqueta més de...
més pròxima, no? Al final...
Sí, exacte.
I també és bonic, no? La idea de que algú crea un còctel i pensa en tu i al final i li poses teu nom, no? O relaciona amb tu. També
sí, normalment molts dels còctels porten nom o de la persona que ha creat aquella combinació, perquè n'hi ha molts, o per la ubicació on s'han generat, no? Per exemple, si jo et dic el destornillador, em diràs, és un invent espanyol?
Jo soc molt brico woman, jo destornillador para poner estanterías.
Vale, popularment conegut com a destornillador, que és suc de taronja i vodka.
Vaya, vale, d'acord, prenc nota.
Vale, però el seu nom internacional és la Screwdriver. Que és evidentment destornillador en anglès.
D'acord.
Sí. Aquest combinat el van crear dos operaris de plataforma petrolífera, vale? A Orient Mitjà. Eren americans, l'època que ells van estar allà, que va ser a principis del segle XX, pues, l'aigua d'aquella zona era bastant dolenta, no? I l'únic que podien beure amb qualitat i assiduïtat era el suc de taronja, no? Amb els seus descansos van decidir barrejar-ho amb el vodka i li van posar aquest nom, no? Screwdriver, no? Aquesta és una també molt coneguda.
Mira, veus, aquest no el coneixia. Potser la gent que ens escolta sí que el coneix, però mira, no ho podem saber de tot. I desconeixia aquest totalment. I el nom també és molt divertit,
sí,
no?
Sí.
Clar, jo m'he anat a casa allà amb els guants col·locats posant una prestatgeria, imagina't. Però no, res a veure amb la realitat, no? Suc de taronja, molt bé.
Anem amb un que és segurament tots els que hem begut algun còctel alguna vida l'hem tastat, que és el mojito.
Ah, sí, mojito, realment. Mojito s'hauria d'amagar ell tot sol, perquè tothom el coneix, és tan famós, sí, que si un dia vol fer un passeig per aquí, per la plaça, sense que ningú li digui res, no ho podrà fer, perquè tothom el coneix, el mojito.
Vale, el mojito és potser d'aquelles combinacions alcohòliques més antigues que es coneixen. Sí que és cert de que es creu la fàbula popular diu que es va crear la bodeguita del Medio a Cuba, que és un local emblemàtic. Això no és cert. Anem a veure. Es va fer molt famós per la bodeguita del Medio simplement perquè el senyor Hemingway anava allà i sempre demanava mojito.
D'acord.
Vale, però no es va crear en aquell local, sinó que el mojito va néixer al voltant del segle XVI. I al principi, si jo et dic que no es deia mojito, que es deia Drake, no sé si et sonarà.
No. Jo, és que en aquell temps jo feia uns altres plans.
Si et dic Sir Francis Drake, que era un senyor que va fer de cursari per al govern anglès, llavors era una de... A 1860 es va substituir pues, a alguns dels ingredients d'aquesta beguda que ja era popular dintre del seu barco i es va posar aquest nom. El nom de mojito ve perquè se li afegien alguns complements aromàtics i saporitzants, i mojo significa, és un diminutiu de berezo, no? Sobretot per la llima i la hierbabuena, no?
D'acord, mira, el mojo, no sé si era dir una barbaritat, segurament sí, però clar, el mojo picón o lo de
bueno,
mojo no sabia...
Són condiments, no?
Clar,
és un diminutiu, i llavors aquesta és la història més popular i a més hi ha documentació sobre això de la beguda del senyor Drake, no?
Bé, és veritat que per nosaltres és un poc més fàcil dir mojito, no? Al final ens surt més fàcil parlar en castellà o fins i tot en català o fem, sí, així amb un accent, mojito.
A més és internacional.
És més fàcil, és, sí, més fàcil que dir com en anglès, no? Quina llàstima quedar-nos amb el nom en anglès.
Potser no sabràs dir aigua en molts idiomes, però mojito sí, no?
Sí,
podràs
mojito,
dir en tots.
Bé, ho he sentit a migjorn dir en 4.000 idiomes diferents. Però, i tant,
sí,
internacional.
És internacional. Molt bé. Porto l'últim, que porto, que és el margarita. Vale? Això que també amb la seva base de tequila, una miqueta de licor de taronja o cointreau i suc de llimó, i decorat amb una miqueta de sal al bord de la copeta, és molt popular. Vale? Hi ha diverses històries d'aquest. Jo em quedo amb una que sembla, per mi, una de les més plausibles i a més que m'agrada molt perquè no deixa de fer homenatge a una gran actriu, que diu que en una petita cantina de la Baixa Califòrnia fa molts anys pues té aquest, concretament el Rancho de Gloria, es deia aquesta cantina, i freqüentava molt una senyoreta que es deia Marjorie King. No sé si et sona aquest nom, si et dic Rita Hayworth.
Ah, sí, llavors, ara ja estic, sí, més a prop. Ai, gràcies, Christian, per favor.
Vale, pues, pues amb això, i després el va popularitzar un cambrer de Tijuana, vale? Sobretot per la Rita Hayworth, perquè ell era un gran fan i en aquest sentit pues, li va posar aquest nom. Perdó, he dit Marjorie King, que no era aquesta, sinó que el nom real de Rita Hayworth era Margarita Carmen Cancino.
Ah, vale, d'acord.
Vale,
ara entenc aquesta associació, no?
He traspapalat el nom,
Sí, bé, sí. És que són molts noms. Ara entenc aquesta associació, no? O sigui, que és per ella, però per ser un nom original.
Exacte.
Oh, mira, això, aquesta història jo crec que sí que era encisa, eh?
Sí, bueno, és una miqueta més plausible, no? Tingues en compte que la majoria dels còctels que tenim avui en dia, que són milers, sempre tenen una història al darrere, no? D'algun personatge famós o d'algun cas, no? Ens passa també amb personatges públics. Tots deien que la reina d'Anglaterra sempre prenia el seu gin tònic amb Beefeater, per exemple, no? O sigui que... Bueno, són històries aquestes que sempre hi ha algú al darrere reial, no? El senyor Winston Churchill era molt famós perquè es bevia més de 3 ampolles de xampany a Paul Roger cada dia, no? De fet, aquesta casa li va fer un cuvé especial que es diu cuvé Sir Winston Churchill, no? Imagina't, no? Llavors...
Bé, em quedo... Cristian, t'hauràs de quedar un ratet més cada dia per culturitzar-me en aquest sentit, perquè bé, estic aprenent molt en totes aquestes oportunitats que tenim de xerrar amb tu. Bé, també estic identificant doncs, que hi ha més còctels que tenen nom de dona, perquè he vist el Margarita, abans has dit aquell altre, el Bloody Mary, també has dit que sí, tenia a veure amb una dona. Sembla que aquí sí que tenim un lloc, no?
Bueno,
els huracans també tenim un lloc, però també tenim a veure amb els còctels.
Hi ha còctels també molt coneguts que es van crear per dones, encara que no portin nom. Per exemple, tindríem el Bellini, que es va crear a Harris Bar, a Venècia, fa molts anys. La Mimosa, que sí que es va posar per el nom d'una clienta que deia que era molt, molt agradable
gent,
no? Que és suc de taronja i espumós o cava o xampany. La recepta original és amb xampany, no? Però avui en dia podem posar qualsevol coseta.
I ha estat també molt de moda, no?
Bueno, perquè és molt lleugeret, a més també és algo molt internacional, que inclús en països nòrdics i amb climes més frescos és habitual també, i sobretot els americans, prendre-ho a l'hora d'esmorzar, no? Amb els seus ous o bacon.
Exacte, sí, s'ha popularitzat moltíssim, no? Les ciutats també que s'ha fet aquesta marca que dius esmorzar, no? L'esmorzar de diumenge
si estàs de vacances ho trobo bé, però si tens que anar a treballar no deixes de veure.
Imagina't, tothom que està treballant que ens està sentint, imagina't.
Bueno, aquí podríem fer i lligar-ho amb el que vam parlar, no? Fer un mimosa amb un cava sense alcohol, no?
Ah, mira, és una opció també.
És una opció.
Bé, jo m'apunto totes les propostes que facis, no em deixaré passar ni una.
Exacte.
Bé, doncs, pues, moltes gràcies per avui aquesta manera de parlar un poc sobre les anècdotes, un poc més per conèixer una mica de culturilla, no? Que hi ha moltes coses associades a la gastronomia i també a les begudes i als còctels, no? Que al final és cultura.
Sí, abans ho parlàvem amb el León, no? Perquè justament pues, aquests dies donaven la saga emblemàtica del Padrino per televisió.
Sí.
I a la segona part pues, fan molt incapeu, surt 2 o 3 vegades el nom del Cuba Libre, no? Com a beguda popular a Cuba, no?
Sí.
Sí, sí, que jo pensava que era posterior i resulta que ja al segle XIX el seu origen està a la guerra hispanoamericana, no? A Cuba, no?
Bé, jo també he pensat en tu aquests dies perquè en seccions anteriors ens havies parlat del Moscow Mule.
Moscow Mule, sí.
Moscow Mule, ai, perdona, espera. A veure, que estic amb això també dels idiomes, que parlàvem de l'escola oficial d'idiomes, que ja t'hi pots apuntar. He de practicar una mica l'anglès jo també, no?
Bueno,
clar. Estic amb Moscow Mule. Doncs aquest còctel ens parlaves que estava super de moda i jo no ni el coneixia tampoc. I l'altre dia vaig sentir una cançó que es deia així i vaig pensar, ara ho entenc tot.
Ah, vale, vale.
Una cançó d'aquest del Bad Bunny. Jo que estic allà amb els joves i... És una cançó del Bad Bunny, vull dir que... Ai, ja està aquí. És que està tot arreu.
On està? Bueno, ja porta uns anys molt de moda, com parlàvem, no? Llavors,
aquests no es perden ni una. Quan hi ha una cosa que està de moda, o ells la fan de moda o la segueixen.
Bueno, jo com a clàssica, i ja, perquè sóc una miqueta més gran que tu, jo em quedo amb la cançó emblemàtica de UB40, que és el Red Red Wine, no? O sigui que...
Mira, estan fent ullets al León. Red Red Wine, Red Red Wine. Bé, si no l'agafen per avui... Ah, ja, és rapidíssim. León.
Fantàstica cançó.
Bé, Cristian, doncs amb aquest bon rotllo i aquest bon ambient que et deixa en el cos aquesta cançó, no, que té aquest flow tan, tan divertit, t'acomiadam fins a propera secció. Mil gràcies per venir.
Gràcies,
gràcies per compartir amb totes nosaltres.
Fins a la propera. Adéu. It's up to you.